Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. La 16a Assemblea General del Sínode continua fent camí amb els prop de 360 participants com a pares sinodals. Un d'ells és l'arcabisbe de Rabat, el cardenal Cristóbal López, que ha defensat avui al programa La Caravana de Ràdio Estel que la presència de la dona a l'Església és evident i que haurà de créixer encara més. Això sí, considera que és un procés llarg i que no tot s'ha de resoldre en aquest sínode.
Y la presencia de la mujer está, es evidente porque está entre nosotros y actuamos conjuntamente, deberá crecer todavía más. O sea que creo que se está en el buen camino, pero tradiciones, costumbres, hábitos de 8, 10, 20 siglos no se pueden cambiar en 3 o 4 años.
I malgrat ser conscient del moment històric, el cardenal ha remarcat que ho viuen amb molta normalitat. També ha tingut un record per la guerra a Israel, expressant el seu dol pel poble també palestí, a qui diu que porta el cor. I precisament sobre aquest conflicte, Israel nega l'alto el foc temporal anunciat aquest matí per Reuters per tal de permetre l'entrada d'ajut humanitari. L'Agència de Notícies Internacionals ha avançat poc després de les 8 d'aquest matí, citant funcionaris egipcis, l'obertura del pas fronterer amb Egipte perquè pogués entrar aquest ajut i també poguessin sortir-ne civils. El primer ministre israelí ha negat rotundament aquesta informació. Benjamin Netanyahu ha assegurat que ara mateix no hi ha cap tipus de treva. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, Yaron Yahav, un jove israelí de 23 anys que viu a Tel Aviv, assegura que l'exèrcit no vol fer mal als civils, sinó que el veritable problema és Hamas, a qui ha equiparat a Estat Islàmic. Assegura que no representa els palestins. Yahav creu que tots plegats han de lluitar per exterminar l'organització i viure junts en pau.
No hay las intenciones de nadie de nuestros ciudadanos, de nadie de nuestros soldados. No hay un soldado que quiera hacer mal a nadie de los ciudadanos palestinos. Realmente lo que queremos es proteger nuestros ciudadanos. Queremos proteger nuestras hijas, nuestros chicos, nuestros niños, nuestros abuelos. Y espero que un día podamos vivir juntos.
Més de la meitat de la població ja ha abandonat el nord de la franja de Gaza per temor a una invasió de l'exèrcit israelí. Més temes, molta tensió si han d'agafar el metro i Rodalies aquest matí. El servei de la línia L5 està tallat entre les estacions de Sagrada Família i la Sagrera per un petit despreniment d'unes peces del sostre i els tècnics a hores d'ara estan revisant què ha passat. L'autobús B27 fa el trajecte afectat. I ara mateix TMB també acaba d'anunciar que una altra avaria està provocant afectacions, en aquest cas a la L1, la línia vermella. I una altra incidència, en aquest cas a Rodalies, afecta el sistema d'electrificació a la Llagosta, i una altra avaria a la subestació del Garraf també provoquen retards a l'R2, tant al tram nord com al sud. En plana política, el politòleg Marc Sant Jaume, que és el president del Consell Assessor que ha nomenat el govern de Pere Aragonès per establir les bases de com hauria de ser un referèndum a Catalunya, defensa que votar és una de les millors opcions que hi ha per resoldre el conflicte polític. Ho està dient ara mateix durant la presentació de l'informe des de la sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat.
Mecanisme d'una gran força política, són àmpliament utilitzats per resoldre conflictes territorials, sobretot per dues qüestions, perquè permeten identificar quines són les preferències dels ciutadans i permeten legitimar aquestes preferències. Per tant, són mecanismes idonis. Ara bé, no sempre poden complir aquestes funcions.
Els experts s'han reunit fa una hora amb el president aragonès per entregar-li la proposta que han fet. Són 5 plantejaments, 2 d'ells passen perquè votin només Catalunya, 2 passen perquè també ho faci el conjunt de l'Estat en un referèndum i una última inclou una votació combinada. Aquest migdia el president compareixerà davant la premsa per fixar posició sobre les propostes de l'informe i el calendari que se seguirà a partir d'ara. Esports amb Pol Corredoira.
El Barça femení guanya per la mínima l'Atlético de Madrid i segueix el seu lideratge a la Lliga F, empatat a punts amb el Real Madrid. Un solitari gol d'Alexia Putellas va donar els 3 punts a les Blaugrana, una diana que situa la capitana com a màxima golejadora de la història del club amb 182 gols, supera Jennifer Hermoso. Alexia se sent una privilegiada per haver assolit aquesta històrica xifra.
Bueno, un privilegio, un orgullo, poder superar a mi compañera Jenny, que bueno, que también fue un privilegio jugar con ella en el club Y bueno, nada, quede una anécdota y a seguir.
El partit va estar també marcat per l'arbitratge. Mapi León, a través de les xarxes socials, ha tornat a fer una reivindicació històrica pel futbol femení espanyol, demanant la implementació del VAR. El sistema de videoarbitratge no es troba operatiu a la màxima competició estatal femenina, malgrat s'ha posat en marxa amb èxit a la Copa de la Reina. I la reusenca Ari Sánchez s'ha proclamat número 1 del món en pàdel en guanyar la final de l'Open d'Amsterdam, al costat de la seva parella Paula José María, 7-6-6-0 sobre Brea i González, que ha donat el títol a la catalana.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora, a les 12 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Criatures fantàstiques.
Set minuts que passen ara mateix de les 11 del matí. Seguim fent ruta des de la caravana i és l'hora de fer una nova parada tècnica de la temporada. És el moment de parlar de la nostra canalla i de la seva educació, moment de les nostres criatures fantàstiques. Mireu, el 2022, la Conferència Mundial sobre Polítiques Culturals va definir la cultura com a bé públic mundial i va subratllar la importància de potenciar les sinergies entre cultura i educació. El compliment d'aquests drets passa, sí o sí, per convertir l'educació artística en una part important i obligatòria, per tant fonamental, del programa educatiu de totes les escoles, així com dels museus i de les institucions culturals. Per això sembla oportú recordar que l'art a les escoles és clau per formar generacions capaces de reinventar el món que han heretat. Per parlar sobre aquesta qüestió, sobre l'art com a part essencial de l'educació, per tot el que ens aporta, ja ens acompanya amb nosaltres la psicòloga infantil i juvenil, Sara Tarrés. Sara, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
De seguida entrem en aquesta qüestió. Abans que ho sapigueu, fora d'antena li preguntava, podem parlar, et puc preguntar res un moment sobre el que està passant les darreres setmanes, la darrera setmana, i ho dic perquè n'estem parlant al llarg de tot aquest matí i considero també que és important parlar-ne des del punt de vista de la nostra canalla, des del punt de vista dels nostres petits i no tan petits, que a vegades passa el que passa. Estem veient per televisió, Sara, com saps, mira, ara mateix tenim el 324 posat aquí l'estudi i estem vivint, no seria la primera, jo recordo que jo posaria data que la primera seria Iraq, va ser la primera guerra que vam poder veure en directe, en pantalla, sabent el que estava passant, però amb aquesta també està passant. Estem seguint una guerra en directe. I això ho tenim a casa, a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, entre una i altra, i és evident que la canalla ho veu. Està bé que ho vegi?
A veure, està bé que estiguin informats del que passa al món. A mi em preocupa, i em preocupa molt, aquesta sobreexposició d'imatges que, a més, em pregunto, i això és una cosa meva, no tinc dades científiques com per fer els arguments, però és una cosa meva. Penso que tota aquesta sobreexposició d'imatges, que, a més, no ens aporten més informació, sinó que només afegeixen cruesa i em pregunto a qui beneficia això. Segur que els nostres infants no, però els adults tampoc, eh? Ni a uns ni als altres. Els infants estan dinant i sopant violència tots els dies. I al final pot passar dues coses, no? O que puguin acabar amb algun tipus de trauma perquè no puguin assimilar aquestes imatges, o que fins i tot s'insabilitzin acabin anestesiats, no? I aquestes imatges doncs, ja no els hi produeixin cap efecte. Què vol dir? Que tallem l'empatia, no? Acabem doncs, per no sentir absolutament res per el que els està passant amb aquestes persones, perquè són persones com tu, com jo, i són nens com els nostres, els que estan en aquella situació. I mira, mentre et parlo, jo que sóc de posar-me... que, bueno, sóc sensible i les emocions em broten a flor de pell, doncs se'm posa la pell de gallina, no? Perquè a vegades crec que és molt important donar informació, que la informació l'hem de tenir, però no sé fins a quin nivell això és informació.
I és bèstia.
Sí.
És bèstia.
En fi, va, avui no et volíem fer parlar d'això, et volíem fer parlar sobre art i les criatures. Som-hi.
Un, dos, tres.
Vinga, va, doncs som-hi. Deixa'm preguntar-te primer de tot, com descriuries la influència de les expressions artístiques en el desenvolupament tant cerebral, cognitiu com personal dels infants?
A veure, per mi són claus, eh? Són claus. Tot allò que puguem fer amb les nostres mans o amb el nostre cos, no? Perquè l'art podríem, va més enllà, no? De les arts plàstiques, no? Doncs, també hi ha la música, hi ha el ball, hi ha la cuina, no? I també la trobaríem a potser també a la ciència i fins i tot en els negocis, no? Però en el nostre desenvolupament cognitiu és clau, perquè, fixa't, quan estem elaborant quelcom o estem ideant quelcom, posem en marxa tots els nostres processos cognitius. Tots, no? També doncs, les funcions executives que s'estan doncs, just desenvolupant en les criatures, no? Que encara estan en ple desenvolupament, els hi queda molt de temps, no? Però, bueno, comencen a planificar, comencen a organitzar, comencen a unir dues idees, el seu llenguatge es desenvolupa, no només en el llenguatge verbal, no? En tots els altres llenguatges, el visual, el plàstic, no? Clar, és molt clau. En quant al desenvolupament emocional, igual, perquè a través de l'art expressem emocions, regulem emocions, captem les emocions de l'altre. Per tant, també som més empàtics amb el que pot estar sentint aquella altra persona que ha elaborat aquella obra d'art. Com ens influeix també en l'autoestima? És un potenciador de l'autoestima. Per què? Doncs perquè ens sentim capaços, veiem que hem fet quelcom que ens agrada o que és nou o que, bé, hem passat una estona agradable, ens sentim capaços i com més capaços ens sentim, millor ens trobem, no? I ens sentim més segurs. Ara bé, hem de tenir l'entorn que ens permeti tot això.
Mira, t'aturo aquí i de seguida anem desgranant tot el que has dit, que és molt, eh? Em deies... dansa, cuina, això és art, sí. Música, pintura, això també és art. De quina manera els nostres infants els pot influir que encara a dia d'avui, i això segueix passant, menys, sí, però segueix passant, que un nen vulgui fer dansa, se li digui que no perquè això és cosa de nenes, o una nena que vol fer música se li digui que no perquè això és cosa de nens?
Clar, doncs l'està esperant. Potser ja no... desenvolupa aquesta vena artística en cap altre sector, no? Si per aquí, no. No? Ja estem podant. Estem podant. Per tant, l'estàs limitant en el seu desenvolupament integral com a persona. No? Per què no puc fer dansa perquè sóc un nen? Preguntem, per què? Qui posa aquesta limitació? Un adult. Un adult amb unes creences. No? D'on venen aquestes creences? En què es basen? No? Aleshores, ens hem de fer moltes més preguntes de les que ens fem a vegades els adults, eh? Que venim molt limitats per tot un sistema de creences que a vegades no tenien solta ni volta en el passat, però en el dia d'avui encara en tenen menys, no?
I encara en relació a això, encara tenim l'educació artística una mica marginada? És a dir, sembla que tingui menys prestigi que altres disciplines? Vull dir, és millor que el meu nen sigui o intenti ser un gran científic que un gran ballarí?
Sí, tot això segueix estant en aquest
bagatge. Segueix passant, eh?
Sí, segueix passant. Fixa't, jo parlava amb mon pare fa poc d'una nena ja que s'iniciava a la universitat, però tampoc li agradava el que estava fent. No se sentia prou bé amb la carrera que havia acabat escollint. I fa un mes, d'això. Un mes. I parlant, doncs el pare deia, ostres, reconec que potser en aquell moment que tu estaves decidint per un batxillerat més artístic, et vam dir no, fes més el científic.
Patapam.
On ens trobem, no? Amb una desorientació també ara mateix, en un moment, segons ella, clau, perquè se sentia malament, perquè no estava fent res del que li agradava i que sentia que estava perdent el seu temps, no? Ara aquest any, doncs agafa-te'l com un any sabàtic, ja, deia ella, però les meves amigues continuen i fan el que els agrada i jo estic aquí amb curada. No? Aleshores, sí, tenim aquesta creença de que els nostres fills han de ser grans científics o grans empresaris o... i l'artista sempre és com una persona de segona, no? Jo em faig aquesta pregunta, perquè sí, sembla que encara no ho tenim massa ben clar, no? I seguim apostant per més o arquitectes o advocats. Bueno, no sé qui al final quines carreres s'estan fent avui en dia, potser aquests tampoc, no?
Tecnologia,
tecnologia. Sí.
Com fomentem l'art dels nostres infants i joves des de casa? Perquè intueixo que a l'escola ja ho fan.
Sí. A veure, diré coses que sempre insisteixo molt, però hem de deixar que ells trobin aquesta inspiració a dins seu. I jo ho fonamento en tres pilars. Els meus tres pilars són que tinguin temps, després t'explicaré com, que tinguin temps, que s'avorreixin i que els escoltem sense criticar. Perquè aquí fomentem la por a l'error. Una por a no fer-ho prou bé genera una ansietat que no permet activar l'habilitat artística de cap tipus, ni creativa, no? Perquè si he de fer malament, no. I m'encamino per fer-ho tot tal com em diuen que s'ha de fer, tancada la porta a la creativitat. No? Ja està. Que tinguin temps. Vinga, vaig al primer punt, que tinguin temps, bé, apaguem pantalles, totes. No fa falta que estiguin tot el dia apagades. Un dia a la setmana, vinga, va, pactem-ho, tot i que ara em contraig d'idea, perquè el que vull dir és no estructurem tant el seu temps.
Vale.
D'acord? No els posem tantes extraescolars, que no vinguin tan plens de deures, que no es permeten ser nens. Estan tot el dia treballant.
Nena ha de ser nen, eh?
El nen ha de ser nen. I ara vinc. Aquest nen ha de jugar, però ha de jugar de forma lliure, sense l'adult que li estigui dient com ha de jugar. Perquè, si no el permet ser creatiu. Un nen que està jugant de forma lliure busca solucions als problemes que s'està trobant. I això és ser creatiu. No? Si hi ha un adult que li diu, no, així no. O hi ha un adult que li diu, no, el cel no ha de ser verd, el cel és blau. Tornem a tancar porta. I que s'avorreixin. Tenim molta por que els nostres nens s'avorreixin. Els implantem el dia de coses, no? I sé que ho passin malament amb aquesta sensació, no?, de l'avorriment, però és que és a través de l'avorriment com l'humanitat ha fet les grans descobertes. Només una ment avorrida, tranquil·la, pot ser creativa. Una ment que està tot el dia en dansa pensant que he d'arribar al lloc, que després tinc l'extraescolar d'anglès, vull anar a jugar a futbol amb l'amic... No sé. No pot crear res, no pot pensar. Només estàs actuant.
Sara, precisament, et volia preguntar per això, per l'avorriment. Per què li tenim tanta por a l'avorriment? Sí, l'altre dia, i el vaig comentar aquí, i em sap greu no recordar qui era. Era un actor català, Llegia un tuit
que deia alguna cosa així com la meva filla i el meu fill de 5 i 3 anys, el de 5 segur, no sé si era 3 anys o una cosa així, s'han avorrit avui a casa durant 3 hores. El meu fill després m'ha portat un castell que ha muntat amb diverses fustes i la meva filla m'ha portat no sé què.
Mm-hmm.
Era una cosa així el tuit, però vaja, jo crec que defineix molt el que és l'avorriment i el que deies tu amb l'avorriment, no? Per què li tenim tant pànic a l'avorriment si és generador de creativitat, no?
Mira, ara se'm passen dues coses pel cap, eh? La primera la tenia, clar, després, a veure si aquesta idea que m'ha vingut fugaç la sé recuperar, eh? Però mira, la primera és perquè en genera malestar. No ens agrada. Ens sentim malament, angoixats, o no sabem què ens està passant i volem sortir de seguida d'això. Per això emplenem de seguida el nostre temps. I ara el que fem és agafar les pantalles, no? Que ens treguin d'aquest avorriment. Abans que fèiem, doncs, o seguim fent en determinats casos, no? Ens posem a pensar o a fer dibuixets o a fer aquestes construccions, no? Uh-huh. La idea aquesta que se m'ha passat fugaç té relació amb tot això, no? I és aquest món en el que estem, que ens demana ser sempre molt productius, quan estem parats, el nostre cervell ens està dient: oi, això no pot ser, no pot ser, has de fer. A veure, no fer res també és fer. És posar el cervell en pausa i que pugui endreçar les seves idees i en pugui connectar dues i fer-ne una de nova.
Uh-huh.
Però no ens ensenyen a avorrir-nos o no ens deixen avorrir-nos.
Bona aquesta. Sí que voldria preguntar-te també, Sara, quins són els beneficis que aporta utilitzar disciplines artístiques com a eines de docència per qualsevol altra disciplina o matèria que no sigui artística.
A veure, els estudis, això sí que hi ha estudis, veuen que, per exemple, amb la música, no?, és el que està més estudiat. Els nens que fan música, uh-huh, després tenen millors resultats a les mates, a les llengües, no? I fins i tot se'ls ha observat que tenen millor postura corporal, no? Uh-huh. I estan més atents, tenen millor memòria. És a dir, qualsevol art plàstica, qualsevol disciplina, el que aporta és això també, no? Ens permet desenvolupar àrees del cervell, com et deia, no? La memòria, l'atenció, la psicomotricitat, no? L'agudesa visual, totes les funcions executives de què et parlava abans, no? La planificació de les nostres conductes, els nostres pensaments, el dir això va primer, allò va després. Què ens ajuda també a tolerar la frustració? Saps? Perquè no sempre tot allò que estem fent ens acaba sortint bé.
Mm-hmm.
No? Llavors hem de buscar també estratègies per superar això. Hem de tenir gent que ens acompanyi, també. A vegades un nen petit necessita d'un adult per que aprengui a tolerar la frustració. Un adult que l'acompanyi. Sí, ho has fet molt malament. No? Potser no, potser li hem de dir: bé, o aquesta vegada ho has fet malament, et serveix per aprenentatge. Ara, de quina manera tu creus que pots trobar la solució?
Uh-huh.
No?
Em parlaves d'autoestima,
sí,
abans. Per què una activitat artística contribueix a aquest benestar emocional?
A veure, en el fet que ens parem i estiguem elaborant quelcom, elaborar un producte o una idea, i estem donant-hi voltes i l'estiguem manufacturant, sigui el que sigui, no? Sigui una partitura de música, uh-huh, sigui un quadre, sigui un pastís, no? En aquell moment el nostre cervell està posat en aquella activitat, ens estem concentrant, per tant estem entrant en un temps de pausa també, no? I què ens passa? Que anem passant, anem elaborant aquest producte i veiem el seu resultat, que normalment, a veure, pot ser que no et resulti satisfactori, òbviament, no? Però sí, acaba sent satisfactori per tu, el fet d'anar-lo fent, uh-huh, i pels altres en qui li mostres, no? I et sents orgullós d'allò que has produït, no? I veus com l'altre també et reconeix la teva elaboració, no? Quan et diuen, ostres, veig que t'has esforçat molt, i això com ho has fet, no? Si tens algú que et retroalimenta. Tot això et va aportant benestar, no? De proporcionar aquesta satisfacció, no? I això és el benestar, per mi, eh?
Em parlaves de l'autoestima, del benestar emocional, però entenc que l'activitat artística també permet cert desenvolupament social. I això en aquesta etapa deu ser crucial.
Sí, a veure. El desenvolupament social i l'art. A veure, hi ha coses que les pots fer de forma individual i d'altres que les pots fer de forma grupal. Pots estar tu solet en el teu món elaborant coses, però sempre les voldràs mostrar a l'altre.
Això que no veia, no? Dic, per molt que les facis sol, sí. No? si és desenvolupament artístic, tot el teu resultat el voldràs ensenyar.
Exacte, a veure. És molt estrany. També es dona el cas de que hi ha molta gent que té molta producció i és per si mateixa i aquella producció artística simplement ha sigut un canal d'expressió emocional, no? Per treure la ràbia, veus? Això que em preguntaves abans, no? Està lligat amb el que t'explico ara, no? Per treure aquesta ràbia, aquesta tristesa, aquestes pors, no? I te les pots quedar tu, però sempre tens ganes, no? Al final de mostrar-les al món i que els altres les contemplin i que, bueno, rebre un feedback de l'altre, no?
El pitjor que pot passar, Sara, perquè t'anava a preguntar, alguna cosa dolenta té dedicar-se a alguna activitat artística, però no, ho canvio. El pitjor que pot passar és que el meu fill, la meva filla, trobi la seva activitat artística que més li motiva, que jo veig que li surt prou bé, que li agrada, que els dos ens agrada com ho fa, etcètera, etcètera. I jo comenci a veure allà un futur i comenci a punxar una miqueta per allà, a pressionar una miqueta?
Bueno, sempre... La pressió mai és bona companya, no? Podem fomentar des dels elogis constructius, no? De valorar tota aquella producció, com ho ha fet, no quedar-nos només amb que bé ho fas o que bonic, no? Sinó,
t'ho pregunto perquè, Sara, podríem discutir durant mil·lennis, jo crec...
Sí, no, que és que aquest tema és...
No, ho dic perquè podríem discutir durant mil·lennis, em sembla, sobre si el futbol és art o no és art. Hi ha gent que opina que sí, hi ha gent que opina que no. En el cas de que ho sigui...
Sí.
Per això passa el que passa als patis dels instituts... quan els nanos juguen a futbol i qui s'enfronten són els pares.
Yeah.
Entenc. Per la pressió de voler tenir un Messi.
Sí, bueno, és que entrem en el terreny de les expectatives. Hem de tocar una miqueta
un Mozart,
des de terra.
O...
Sí.
O el que sigui, en qualsevol nivell.
Sí, a veure, se't pot donar molt bé quelcom, però potser no arribaràs a ser el més gran. Malgrat, diguem que som el que practiquem, a veure, tots tenim les nostres limitacions, no? Llavors, bueno, hem de ser realistes, també, eh? I dir, molt bé, se't dona molt bé, però anem a veure, no? També hem de... tota la seva justa mesura, eh? Ara m'has ficat aquí en un bon jardí, eh? Perquè tots els pares i mares que veuen els seus fills allà com a futures estrelles futbolístiques diran, és aquesta, diu, no?
No, però n'hi ha, però... n'hi ha.
No, hi ha nens que apunten maneres i que segurament ho podran ser, eh? Però no tots. No tots. Ni tots seran uns Picassos, ni tots seran uns Mozarts, ni... No, no. Hem de ser més realistes.
T'ho pregunto a la inversa, també. Està bé que el nostre fill, la nostra filla, provi aquella disciplina artística que creu que li agradarà, però tingui la potestat per dir, doncs ho he provat, però no m'agrada.
Sí, quin inconvenient hi veuríem en què ho provés.
Jo cap.
Vull dir, és part dels errors que ha de cometre, en tot cas, si ho veiem com a error, no? O sigui, jo provo, veig que al final no és el lloc on tinc que estar, doncs me'n vaig amb un altre. I he dedicat un temps. Però ho he decidit perquè jo creia que valia per això. I m'he donat el permís per veure, doncs, que aquí... No. No ho sé, eh? Jo veig que així és. Per què no?
Em parlaves abans també... d'un efecte positiu cap als nostres fills, filles, que es dediquin a aquesta activitat complementària o no, però sí artística, i em deies que són positius pels efectes a la memòria.
Sí.
Per què?
Mira, doncs, per què? Això, els estudis que hi ha, els hauríem de revisar, no te'ls he revisat avui, però en el cas de, quan, per exemple, la música, no?, que és el que està més estudiat, no?, hem de recordar aquella partitura, no?, i ho hem de recordar i la practiquem i una i una altra vegada, no?, doncs tot això, aquest efecte potenciador, no només en què t'aprens aquella partitura, sinó que després, quan agafes un altre tema, tens aquesta disciplina, no?, de repetir, de memoritzar, de, bueno, ja tens tot més activat. Les neurones estan més connectades entre elles i aquesta xarxa neuronal és la que permet, com, no sé com es diu en català, l'andamiaje, ara no em surt, perdoneu-me, anar posant un coneixement sobre l'altre i anar recordant un sobre l'altre. No sé si responc suficientment bé la teva pregunta.
Perfectament, com sempre, per això vens assíduament en aquest programa. Sara Tarrés, psicòloga infantil i juvenil, moltíssimes gràcies per tornar a la caravana.
A vosaltres.
T'esperem d'aquí poques setmanes de nou per parlar d'una altra temàtica.
Aquí estaré.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Sing around.
Al Teatre Lliure s'uneixen creació, transgressió i crítica amb Marc Artigau i Núria Guiu per apropar els i les joves, i els que no ho som tant, en un univers mitològic que perd la seva faula mística per fer-se una meravella propera d'una societat que ha d'escoltar-la. Deixeu-me que m'expliqui. Òbviament que partim del mite, d'allò que els nostres ancestres van crear al seu cau d'imaginació per explicar-se lo inexplicable. La qüestió és qui ho va fer, i partint de la idea de què. Per tant, d'on venim i com ens hem explicat n'és la clau de tot. Uns intèrprets dels que en gaudeixes cada minut per al gas que li foten sense parar et campussen de ple per una festassa d'una boda. Però quin és el protagonista? Fins a quin punt el propi desig rau en l'essència de qui som i de què fem? I si ens miréssim una mica al melic per copsar-ho? Discursos duríssims sota una aparença amable, propera i juvenil que han d'escoltar més d'una generació. No és la primera vegada que Marc Artigau aconsegueix congelar el somriure amb un fibló, però a l'última fucking nit et desconcerta amb una magnífica vetllada de llum i d'ombres. Hello, Júlia Molins, Guim Oliver, Natàlia Mas, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Com esteu?
Bé, estàvem dient que una mica cansats.
Cansats, sí.
Sí. Dilluns.
Dilluns, dia de pluja. Venim de la funció d'ahir a la tarda.
Sí.
Molt bé.
En què us hi deixeu la pell?
Sí.
Però a tope.
Són hora i quart de tralla, de no parar, moviment constant, canvis d'energia constants i molta canya.
Sí, són exigents. A part, jo crec que nosaltres hem d'estar molt a tope i ens ho hem de passar molt bé, perquè quan això passa és quan realment arriba l'espectador. Que diu, no, us ho passeu molt bé, i penso, és que la funció ens demana que nosaltres ens ho passem bé. Saps? Perquè això es traspassi a l'espectador.
De seguida anem desgranant això una miqueta abans, però si anem al Teatre Lliure, ben bé què és el que hi veurem?
Una festa. Una festa. Ja entres a la sala, ja et poses en l'ambient d'entrar a una discoteca, una nit de festa boja, i ja ens trobes a tots allà fotent-li canya a l'assumpte.
Sí, parlem també de misèries humanes, no? I jo crec que s'explica d'una manera molt còmica. Al final és una obra... jo crec que és una comèdia. I sí que hi ha moments que, com tu has dit, no?, que hi ha un discurs dur, però tot des de la diversió, que al final és una obra que s'ha enfocat per explicar discursos d'aquest tipus, des de la diversió, des de zero pedagogia, gens alliçonador, perquè sobretot l'espectador jove ho rebi de la millor manera i que ho entengui bé.
Com viviu precisament això de ens ho passem molt bé, però hi ha certes parts que els discursos són duríssims? Perquè jo com a espectador sí que és veritat que vaig riure molt, m'ho vaig passar molt bé, i hi ha vegades que penses, perdoneu, llenguatge, estem parlant de l'última fucking nit, de què collons està rient?
Ja. Yeah.
Sí, hòstia, això
ara
passa.
Ara us he baixat com el flow de cop.
No, això és una cosa que passa, vull dir, tant joves com persones més grans ens ho han comentat, això. És que com que ens ho agafem tant des de la diversió, des de la conya, des de la xausa, doncs sembla que estiguem parlant de coses molt del dia a dia, i al final és això, que parlem coses que vivim a la vida quotidiana i que al final, d'alguna manera, ens hi hem acostumat. I clar, veus una persona que abusa d'una altra, entre cometes, i no tant entre cometes...
No tant entre cometes, sí, obertament.
I és que et sembla normal, i no ho és. No ho ha de ser. I clar, com que ho enfoquem des d'un punt de vista més còmic, doncs la gent riu. Però hi ha moments de riure incòmode. Hi ha moments en què es fa un silenci i se sent un... perquè és incòmode en algun moment.
Jo quan estava veient l'obra pensava, a més d'un jove, i no és casual que ho diguin masculí, més d'un jove pensarà, hòstia, estic veient l'última fucking nit, que en teoria és un banquet de noces entre Zeus i Hera, és tota una història mitològica, però és que aquest comportament igual l'he tingut jo.
Exacte, és la idea. Era agafar els mites grecs i aterrar-los al que som avui a dia. No? El que hem vist és que molts dels comportaments que tenien els mites grecs, doncs els tenim... A veure, l'enveja, la gelosia, això, els abusos... Són coses que sempre ho havíem vist, no?, molt com... Està tot aquí dalt, com els mites grecs. És una cosa que em van explicar fa anys i no... Com és això, ho hem aterrat tot. I, per exemple, el que hem fet és... Doncs exacte, era... que és la interpreta la Júlia, doncs l'hem aterrat d'una manera com doncs, una noia que seria una mica... una Cayetana, que li diem, una Tamara Falcó. O Zeus seria, que ho fa el Guim, un abusador, un tio que ens podem trobar molt sovint.
Sí.
O Dionís és una mica... L'hem aterrat d'una manera, doncs això, el borratxo... una mica d'estètica cani, Hades, que li interpreto jo, doncs és una mica, bueno, és otaku, no? I d'aquesta manera doncs hem aterrat comportaments que tenien els mites i que ara...
Sí, sí, perquè al final la mitologia grega ha estat escrita per nosaltres, pels humans, no? Al final, això que deia la Natàlia, els desitjos, les passions, les enveges, neixen de nosaltres, de les persones mortals.
No només això, sinó que a l'obra veureu aquesta festassa del banquet de noces entre Zeus i Hera i tots els personatges que l'acompanyen, sinó que, a més, entreu i sortiu de l'obra. Jo deixo aquí perquè no ho vull explicar més. Ho deixo aquí. Quan us arriba el text i el llegiu per primer cop, què en penseu?
Ostres.
Clar, és que primer de tot hem de dir que el text no ens va arribar del tot, o sigui, acabat, quan vam començar els assajos. Perquè ha sigut...
És que pitjor encara.
Sí, ha sigut una creació col·lectiva en la... No diria la majoria del text, perquè molt del text sí que el va escriure el Marc, però això, hi havia parts que encara no estaven escrites i que el Marc ens proposava una impro sobre aquesta idea i a partir d'aquí l'acabàvem d'escriure, l'obra. Aleshores, sí. Què ens va semblar quan...
Jo crec que hem anat construint l'obra així d'una manera molt, molt natural.
Orgànica, sí.
Sí que sabíem que jugàvem, sense fer spoilers, des de la ficció i la realitat, això sí que era un punt de partida, i a partir d'aquí vam anar construint. El Marc tenia una idea bastant clara de hi haurà algunes escenes que seran així, unes altres així. Llavors, en cap moment va haver com un embolic, no? Estava tot bastant clar i no se'ns va fer difícil pensar-ho dramatúrgicament.
No, i en això penso que la Núria Guiu, que és la que ens porta tot el moviment, la direcció de moviment, ens va ajudar moltíssim a perfilar el que és cada personatge i la coreografia de cada escena. I això ens va ajudar molt a tenir una visió més clara del que és l'obra, al cap i a la fi, i entendre-la millor. Perquè sí que és cert que al principi un text no deixa de ser un text. I és quan el portes en escena que ho veus tot més clar i el pots gaudir més.
Us està venint molt el públic jove, suposo.
Sí, déu-n'hi-do, estem bastant sorpresos. Aquesta setmana, en general, ha vingut molta gent. Perquè, clar, nosaltres fem funcions dimecres i dijous matinals.
A les escoles.
Escolars. I sí, o sigui, venen joves. Però divendres, dissabte i diumenge, que està obert per tot el públic, ens està sorprenent de la gent molt jove que està venint. I és molt guai, perquè el teatre és una cosa que ara mateix no està gaire de moda entre els joves.
No, la gent jove és la que menys ve i al final és un dels objectius d'aquesta funció, apropar-nos a aquesta gent que no té normalitzat anar al teatre. L'altre dia vam anar amb la Natàlia perquè fem xerrades després amb els instituts que han vist la funció i ens deien, buah, és que em va encantar i el proper dia torno amb amigues meves. I era com, uau, increïble. Sí. I ahir, cada dia hi ha més gent jove.
Sí, sí, sí.
I això és molt guai.
De seguida pregunto per això a les, us pregunto per això a les escoles. Abans, però, per què creieu que la gent jove no va al teatre?
Buf. Això és un tema que sempre m'he plantejat, però que mai n'he acabat de trobar un aigua clara. Perquè des de casa, a mi, no sé vosaltres, sempre se m'ha apropat molt a la cultura d'anar al teatre des de ben petit. Sí que és cert que va haver-hi una època quan feia potser ESO, la més propera, diguem, que... potser per influència dels meus companys em va deixar d'interessar i ja va ser quan em vaig posar en batxillerat que vaig dir, vale, el teatre és la meva professió, jo em vull dedicar a això. Però a l'ESO no sé per quin
motiu. Bueno, hi ha alguna cosa que anar al teatre t'exigeix estar present i focalitzat amb el que estàs veient i no pots agafar el mòbil, no et pots distreure. Jo crec que ara, fins i tot a mi em passa que mirant una pel·li agafo el mòbil constantment. El teatre t'obliga a no agafar el mòbil o no, estem acostumats o estan molt acostumats a rebre molts estímuls i no és fàcil per ells, crec, anar a veure una obra d'hora i mitja. Jo crec que hi ha algú que els avorreix. No és el que els hi passa amb l'última Fucking Nit, crec.
No.
És una obra també que s'ha pensat molt... Vols explicar-ho tu? Com amb molts estímuls... Hi ha algú també que hi ha com un llenguatge de TikTok dins l'obra, no? Com escenes molt, molt ràpides...
Molt, molt a partir de la idea de l'audiovisual, agafant recursos de l'audiovisual i portant-los al teatre. però en Marc ja va deixar des de bon principi ben clar que no volia cap mena de pantalla durant tota la funció. Però sí que es dona a entendre que el públic pot fer servir els seus aparells electrònics durant la funció, que, uh-huh. que els poden deixar encesos i poden fer el que vulguin.
Us ho preguntava, i ara em contestes, Júlia, perquè sovint quan pregunto, perquè la gent jove no va al teatre, els intèrprets, els directors, els dramaturgs em solen contestar perquè no se'ls interpel·la prou. I jo crec que aquesta obra n'és l'evidència. Quan se'ls interpel·la, hi van.
Sí. És un debat que hem tingut amb gent de dir... Perquè, clar, deien, no se'ls interpel·la, però què vols dir? Que llavors una persona jove no li pot agradar un teatre clàssic, llavors que estàs dient que té criteri, les persones joves tenen criteri a l'hora d'anar al teatre, no el tenen... Són moltes coses, en realitat. Però sí que és veritat que nosaltres utilitzem un llenguatge que a ells se'ls fa molt familiar, llavors connecten molt. També d'entrada juguem que ells arriben al lloc i és una discoteca, i això també els apropa a nosaltres i diu, que guai, esto me mola, això va amb mi, no? I jo crec que ells, el sentir-se que estan connectats amb allò, és el que els fa empatitzar i els que els fa disfrutar i connectar amb l'obra.
Em parlàveu de les escoles, de les funcions que feu pels instituts i que després en feu xerrades amb ells. Què és el que els hi copsa més? O què és el que vosaltres us copsa més que amb ells els hi copsi més?
Hi ha una cosa, però és fer spoiler, que els hi copsa molt, que és aquest joc que fem entre la realitat i la ficció. Uh-huh.
He fet spoiler?
Jo crec que no és spoiler, no? Ja...
Dit així, no és gaire spoiler.
No. Què més? És que...
Els mòbils també flipen.
Sí.
És una de les coses que més ens diuen. Mm-hmm. Però és veritat que podem tenir els mòbils encesos, no? Després a les xerrades, com de dir, si estic... clar, també jo crec que ells associen, no?, l'escola, la classe, amb els mòbils estan superprohibits, cosa que és normal perquè tenim tots plegats un problema amb les addiccions a les xarxes socials, etcètera, i més en edats tan vulnerables, és perillós. I entenc que en un lloc d'estudi no va bé tenir el mòbil a prop. Llavors això els flipa molt, realment podem tenir el mòbil encès, tal? I després, doncs... Clar, jo crec que normalment els joves no van al teatre i si ja a sobre van i senten que diem TikTok, que fem el ping-pong, no sé què, flipen, és com, uau, que ho estic entenent, que m'encanten aquestes referències perquè és el seu dia a dia.
Clar, el teatre no és un lloc de clausura. El teatre és un lloc que realment pot ser una festa, és un lloc distès, i si per passar-t'ho bé has de treure el mòbil i gravar i mirar el WhatsApp, fes-ho, endavant, però passa-t'ho bé, que és un lloc de diversió, al cap i a la fi.
Sí, comentàvem que el fet que puguin tenir el mòbil encès els relaxa. Hi ha alguna cosa que senten com a casa.
I poden gravar, no? Deien també, és que clar, a mi em va bé gravar i saber que fa un any, el 3 d'octubre, vaig anar al teatre i, clar, ho graven tot, perquè els records queden allà i si no ho han gravat, hi ha una cosa com que no hi he estat, no, allà? No ha passat, això.
Fem-ho la inversa. Vosaltres, abans de fer aquesta obra, teníeu també la mitologia com alguna cosa més avorridota del que vosaltres la feu?
Sí, segur. Sí, jo crec que tothom té la concepció de la mitologia grega com algú pesat,
ferragós,
dens, sí. Jo personalment no en sabia gaire de mitologia grega.
Tampoc.
Des de que em van dir de fer aquesta obra, sí que em vaig llegir un llibre que ens va recomanar el Marc Artigau, que es diu Mites, de l'Stephen Fry, que és espectacular, que fa com un resum gairebé de tota la mitologia i ho fa molta gràcia. També és una... O sigui, apropa al dia a dia als mites grecs. I no sé si vosaltres...
Jo he de dir que soc molt friqui amb això. Soc molt friqui i ja des de petit la mitologia m'ha interessat moltíssim, des de les pel·lícules, llibres, còmics, el que fos. I jo els mites els tenia com els meus ídols, Zeus. Jo això ho vaig comentar a la roda de premsa, que jo Zeus el tenia com el meu déu sagrat, i jo resava Zeus. Si volia que passés alguna cosa, ostres, Zeus, sisplau, concedeix-me aquest desig. Però clar, no és fins ara més gran que m'adono que, ostres, per què feia això? Per què estava resant a un déu abusador, tan, en certa manera, malvat?
Estava pensant, però vaya cabrón, no?
Vaya cabrón, sí. I, bueno, veus aquesta obra i veus que els déus són més humans del que en pensem.
Que poc hi ha ajudat Disney, no?
Bastant. Bastant poc.
Sí, està molt blanquejada la mitologia grega. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria.
Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. Ha sortit diverses vegades el seu nom i m'agradaria preguntar-vos-ho. Com ha estat treballar amb Marc Artigau?
Meravellós. Meravellós. És un director que porta molt bon rotllo. Molt bon rotllo. No sé què en penseu vosaltres.
Sí, molt bé.
Sí, des del minut 1 a la sala d'assaig hi ha hagut un ambient molt, molt, molt festiu, molt de tranquil·litat, que això no sempre passa.
Molt familiar.
Era molt important,
sí,
crear un bon ambient si a més havíem de crear escenes conjuntes.
Ens ha donat molt espai a que nosaltres féssim i desféssim, provéssim amb els personatges el que ens donés la gana, que això és molt bo per nosaltres perquè sentíem una llibertat de creació absoluta, real, i també és molt exigent, i això també li ha anat bé a la peça perquè és una peça molt exigent.
En aquest sentit, és una obra viva? Continua evolucionant?
Sí, anem trobant cosetes.
Sí.
Sí, això que no ho senti gaire en Marc, però és veritat que cada vegada l'obra l'anem fent més nostra, d'alguna manera. Uh-huh. I que cada dia ens anem passant millor, l'obra la tenim més controlada i tenim aquesta peça, però anem-la a fer créixer una miqueta, anem a gaudir-la.
Sí, i descobrim coses dels nostres Clar. Personatges i de les relacions entre ells, que sí, cada dia és un descobriment.
Us deia al principi, que deveu acabar esgotat, us preguntava com ha estat treballar amb Marc Artigau, com ha estat treballar amb Núria Guiu.
Meravellós.
Sí, más de lo mismo.
Una passada.
La Núria era molt guai perquè jo almenys no havia treballat d'aquesta manera, que era trobar el meu personatge a partir del moviment que tenia el personatge. I ha sigut una eina més que m'emporto com a actriu. Vull dir que segur que això ho utilitzaré.
Sí, ha estat una peça clau, la Núria.
Sí.
L'última Fucking Nit, que es podrà veure fins al proper 29 d'octubre al Teatre Lliure de Montjuïc. I després?
Després tenim algun bolo. Algun bolo que va destinat sobretot a les escoles. És escolar. Mm. És escolar.
Però en tenim poquets.
Sí.
Tant de bo més. Ho puguem allargar.
Mira, sí. us preguntava a l'inici també com veieu el món del teatre des del punt de vista de l'espectador. També m'agradaria que l'espectador en fóssim conscients de com està el món del teatre des del vostre prisma, des del món dels intèrprets, no? És una professió precària a dia d'avui encara?
Sí. Sí, jo i crec que els actors i actrius no precaris en aquesta professió són molt pocs i no és lo normal, no? Sí, hi ha precarietat també perquè el món del teatre també aquí a Catalunya és com molt tancat, sempre, en general, sempre veiem les mateixes cares, però a la vegada hi ha molts actors i actrius, són molts, i en aquest sentit sí que...
Sí, una cosa a destacar de l'obra és que es va fer un càsting obert a tothom. Aleshores, doncs és un dels espectacles que potser més cares noves hi ha al Lliure ara mateix.
I es van presentar 600 persones. Sí. Vol dir que hi ha 600 persones que buscaven feina en aquell moment. Són moltes.
És bèstia.
Sí. Clar, i 594 que no han pogut formar part d'això. I, ostres, és que hi ha... Veies el càsting i veies molt, molt de talent. Ostres, aquest paper l'estic fent jo, però és que el podrien haver fet tantes persones. I dius, ostres, quina pena que no se'ls hagi pogut donar aquesta oportunitat. Que segur que en troben d'altres, però, ostres, sap greu. Sap greu perquè, a més, el teatre, moltes vegades no, la feina no es paga. Veus un pila de feines no remunerades i dius, ostres, però estic treballant. Ostres, estic fent feina, realment.
Guim, si pregunto per propers projectes.
Ni idea, no, més que res perquè jo encara estic estudiant, estic compaginant el que és treballar al Teatre Lliure amb els estudis a l'Institut del Teatre.
Que doncs comences fort, eh?
Sí. tinc aquesta sort que no tothom la té. I és complicat compaginar-s'ho, eh? I són moltes hores de tot arreu, el cansament no ajuda gaire. Però de cares a propers projectes, bé, ara com que estic estudiant, tampoc m'ho plantejo gaire, vull dir, van sortint coses i tot el que arribi jo ho vaig mirant d'agafar, però ara mateix no hi estic donant tot el que puc donar.
Natàlia.
Mira, jo ara estic gravant un podcast de ficció, una ficció sonora, que es pot escoltar a Spotify i a Apple Music, que es diu Barcelona no perdona. Et sona?
Sí.
Sí?
És que li he fet una cara així com...
Mira, doncs us la recomano molt perquè ara ja estem pel quart capítol, ens falten tres per gravar i pujar. I després al febrer, finals de febrer i març, estaré al Teatre Maldà fent Pa amb tomàquet el demà, amb la companyia Application Rejected.
Júlia.
Jo el mes que ve, mes i mig que ve, rodo... Faré una cosa horrorosa d'allò que d'implant no es pot dir. Però sí, rodo una cosa a Sant Sebastià, en una pel·lícula. I com que encara no s'ha anunciat del tot, doncs... Això, ja ho anunciarem, no?
No, però el títol només, i ja està.
És que no s'han dit actors i...
Però el director sí.
Ah, sí, el director sí que s'ha... Ah, sí que s'ha dit. Sí que s'ha
dit. Veus com s'ha dit?
Sí.
Ja t'ho deia.
Sí, la pel·lícula es diu Marco, la verdad inventada, del Aitor Garaño, i és una pel·lícula que va sobre l'Enric Marco, que... Hòstia. Es va inventar que va estar en un camp de concentració.
Sí,
i va
parlàvem morir. Fa poc en aquest programa d'Enric Marco.
Doncs es fa la pel·lícula.
Un biòpic d'ell, eh? Uau, heavy. Per d'això, teatre t'hi veurem o no?
Esperem que sí.
Ja, va, sí, segur. Júlia Molins, Guim Oliver, Natàlia Mas, moltíssimes gràcies.
Volem enviar petons als nostres companys.
Sí, home, i tant.
Marcel Quesada, Clara Soler i Moja Amacian, perquè són els nostres companys d'escena i els millors.
Absolutament. Sí. I una obra que heu d'anar a veure, sigueu d'escoles, que us anirà molt bé anar-la a veure amb els vostres professors, però jo crec que també l'heu d'anar a veure amb la vostra família i després parlar-ne de tot plegat, que està molt bé. L'última Fucking Nit, que la trobareu al Teatre Lliure i després segur de gira per moltes escoles. Com deia, Júlia, Guim, Natàlia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
Gràcies. He girat tot entorno a l'estança mentre si dansa, dansa. He girat tot a l'estança mentre si dansa, dansa. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza.
Radio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, la ràdio estrellada. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.